de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem dels acomiadaments.
Quan ens fan fora de la feina.
Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
sí,
si
clar.
Estem parlant de grans corporacions, però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que també són coneguts,
no?
Els zeros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador.
Uh-huh.
Tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic. Per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa.
Uh-huh.
No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens poden fer fora de qualsevol manera.
No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei. Però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització, en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acobiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
I atur?
Atur sí que en tenim. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes doncs, saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
Anem a veure'n un altre.
Anem a veure l'acomiadament objectiu. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa, o hi ha un supòsit també amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs, causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
Escolti, vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
Atur sempre, sí, sempre.
Si ens acomiaden, sí.
Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
Exacte, que d'això ara en parlarem.
Vale.
I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria, en aquest acomiadament objectiu, 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment, tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. És a dir, no és només fer una carta o una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
Indemnització o atur, què tenim aquí?
Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
Correcte. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic no, me'n vaig.
Mala relació o tenir altres projectes.
O tenir
no
altres
sempre
projectes.
Ha de ser negatiu.
No. Correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diem, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
i quina és comunicar, aquesta normativa?
Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser, si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no?
Uh-huh. És allò, de la quitança.
Correnta, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si uh-huh. jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30 per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir amb allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte.
Per tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
Doncs demanem-lo al nostre representant sindical, important.
Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I, evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada. No?
Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
Correcte. Podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que uh-huh. és un acte obligatori, que és, diguem-ne, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I, si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà: escolti'm, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han preavisat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència, compleix les causes objectives, o jo m'he extralimitat i, per tant, estic incomplint el contracte o l'Estatut dels Treballadors. Per tant, s'aplicarà la indemnització prevista o cap, en el cas de la disciplinari, perquè l'empresa ho haurà fet de manera correcta pel meu mal comportament.
Però tenim... i si és improcedent?
Correcte, si és improcedent, què haurem de fer? Si és improcedent, això voldrà dir que l'empresa no ha seguit els uh-huh. processos de manera idònia, això vol dir que no ha pogut provar allò que deia, és a dir, que si se suposava que jo insultava tothom i tenia tan mal tracte, si l'empresa no ho prova, que és la qui m'està acomiadant per aquesta raó, doncs el jutge dirà: escolti, és que vostè no està explicant ni està argumentant bé allò que m'ha dit. Uh-huh. Per tant, en el cas de que sigui improcedent, tenim dues opcions.
A veure.
L'empresa podrà triar. Uh-huh. El jutge dirà: vostè, empresa, té dues opcions. Pot o bé readmetre el treballador i pagar-li els salaris de tramitació.
Què són això, els salaris de tramitació?
Això, els salaris de tramitació són les quantitats, el sou, que el treballador deixa de percebre des de que l'han acomiadat fins que hi ha el procés judicial.
Fins que el readmeten, ens no, entenguem. No,
fins que hi ha el procés judicial, vale, on el jutge diu: escolti, això és improcedent. Aquest lapse de temps entre que m'acomiaden i que el jutge determina és el que es coneixen com a salaris de tramitació.
Per tant, m'han de pagar tots aquests mesos, no?, que he estat fent en aquest procés judicial.
Correcte, correcte. Mm-hmm. Tenen aquesta opció, o readmetre'm i pagar-me els salaris de tramitació.
I la segona opció?
I la segona opció és pagar-me una indemnització de 33 dies per any treballat, mm-hmm. amb un màxim de 24 mensualitats, per tots aquells contractes que siguin posteriors al 2012, que és quan hi va haver la reforma laboral del Partit Popular, on es va reduir aquesta indemnització, perquè anteriorment, per tant, anterior al 2012, era de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. Com podeu veure, la diferència és significativa, pràcticament el doble pel que fa a les mensualitats, i pels dies, déu-n'hi-do.
I això encara està vigent per aquells contractes que són anteriors al 2012.
Exacte. Si a mi em van contractar l'any 2000 i m'acomiaden el 2025, hauré de fer un mix d'allò que correspon del 2000 al 2012 amb 45 fins a un màxim de 42 i del 2012 en amunt amb un 33 per any treballat i un màxim de 24. Uh-huh. I finalment tenim el tercer supòsit, que és que el jutge declari que aquest contracte és nul. Quan pot passar això? Si a mi m'han acomiadat perquè sóc una dona que estava embarassada, perquè se m'han estat fent represàlies per ser un representant sindical, això es considera que hi ha una vulneració de drets fonamentals, o que se m'ha estat discriminant per la meva raça, el meu gènere, la meva orientació sexual, etc, etc. Si això es prova, aquí la conseqüència és terrible per l'empresa. Terrible. Per tant, no recomano arribar fins aquí en cap dels casos, no? Perquè ha de readmetre de manera immediata el treballador, li ha de pagar tots els salaris de tramitació i el treballador, a més, tindrà dret a danys i perjudicis. Per tant, si sumem tot això, parlem d'una quantitat gens despreciable.
Per tant, si som un treballador que ens trobem en aquesta situació, val la pena recórrer, no? Perquè si s'acaba
declarant la nulitat o la improcedència, tenim molt a guanyar, efectivament.
Exacte.
Efectivament. I a més, si tenim un bon advocat, pot ser que puguem trobar l'escletxa, si realment, evidentment, hi ha alguna d'aquestes dues supòsits, de la nulitat o la improcedència, que tinguem les de guanyar.
Molt bé, doncs anem cap als consells finals. Què hem de fer per evitar que ens estafin en aquests acomiadaments?
Bé, jo el primer de tot que diria és revisa la carta d'acomiadament, si és que hi ha estat. Si no hi ha estat, ja tingues una alerta posada de dir, escolta'm, aquí el procediment sembla que poder no estarà complint-se com correspondria. L'has de signar sempre, i si consideres que no és ajustat allò que diu, pots signar-la dient que no n'estàs conforme.
Per tant, llegim-se-la bé, i si no hi estem d'acord, fem-ho constar.
Correcte, fem-ho constar, i així nosaltres tenim aquest antecedent que després ens podrà ser útil. Conserveu tota la documentació que tingueu de si t'han pagat indemnització als rebuts, qualsevol cosa de l'empresa que et pugui ser útil, els salaris, si teniu missatges de correu, allò que us pugui ser útil pel futur per un litigi, conserveu.
Allò que diem sempre d'acumular les proves,
Acumular les
tenir
proves.
Còpies de tot.
Sí, perquè després si no és allò d'ostres, és que a mi em passava això però no ho puc provar. Fumuda.
Ho hem fumuda. De poder demostrar tot.
En dret tot s'ha de provar, si no, no ha passat. Després també tenim, com a recomanació diria, hi ha uns terminis que hem de tenir en compte. Tenim, des de que ens acomiaden, 20 dies per presentar el que dèiem abans, la papereta de conciliació, que és aquell acte administratiu que fem i que és obligatori abans de presentar qualsevol demanda amb la qual s'intenta resoldre el conflicte, i si això no és possible, aleshores tindrem via lliure per anar als tribunals. Finalment, com deia, si no hi ha acord en aquesta conciliació, podem presentar una demanda al jutjat social. I finalment, sí que hem de tenir en compte que en el cas de voler sol·licitar l'atur, ho hem de fer en els 15 dies hàbils des de que s'hagi produït aquesta finalització del contracte.
Per tant, hem de tenir molt clars aquests terminis, els 20 dies per presentar la papereta de conciliació, els 15 dies per sol·licitar l'atur, perquè, com dèiem, sempre hem de tenir en compte que hem d'actuar ràpid, no podem deixar les coses refredin, perquè la justícia té uns terminis que, si ens els saltem, llavors sí que no tenim res a fer.
Sí, a vegades aquí la justícia es contradiu lleugerament, perquè no sempre compleix ella els terminis que la llei li imposa, però en canvi el ciutadà generalment no en deixa passar ni una.
Exacte, ens tenen allà vigilats. Doncs moltes gràcies, Jan, per aquests consells en el món laboral. Indagarem en altres programes en el món laboral perquè dona per molt, Avui hem parlat d'acomiadaments i indemnitzacions, però podem parlar de moltes altres coses dins del món laboral. Per tant, si et sembla bé, Jan, ens retrobem un altre programa.
Ens retrobem un altre programa. Gràcies.